Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright, there's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, gave it to Jean-Luc Godard.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats del nostre col·laborador, Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé. Doncs sí? Mira, gaudint d'un dia de pluja.
Un dia una miqueta gris, que aviat l'arreglarem, la nostra alegria, el convidat. I, bueno, també una setmana d'estrenes, d'estrenes a l'Imperial, d'estrenes de programes, de temporada. Encara estem així una miqueta agafant la trempera aquesta de...
De l'inici de curs, temporada, no? De temporada, de projectes, d'il·lusions, d'objectius, no?
Exacte.
Sembla que és, no? Setembre i gener és com tornar a arrencar.
Tornar a arrencar, que sembla una miqueta que anem com abans, no? Perquè, és clar, tot i que comencem a principis de setembre, realment no comença tot fins a la Mercè, O sigui, fins a la Mercè és quan comença realment el curs. I, bueno, una cosa que el nostre convidat d'avui, també
digues,
un convidat especial,
digues,
és un convidat, doncs, que ha fet molts personatges.
Moltíssims
personatges. No els podem dir tots perquè no acabaríem mai. I també s'ha casat moltes vegades, ens va dir, una persona que també s'ha casat moltes vegades. Des de la joventut de la faràndula, passant pel Teatre del Sol, l'il·lustre teatre, doncs això, ha trepitjat molts escenaris. Uh-huh. A més, també cinema, televisió, lectures dramatitzades, poesia, contes, entre moltes altres coses, que seria, doncs, llarguíssim, no? I, bueno, és una persona, doncs, que podem gaudir, doncs, del seu talent, de la seva interpretació, doncs, últimament, doncs, amb això, amb Joan Maragall, no? Amb Joan Maragall,
que d'alguna
manera...
Aquí ja has fet un spoiler,
Sí, d'alguna manera, bueno, Joan Maragall, el poeta, no? Bueno, una funció estrenada, si no recordo malament, el 2011. O sigui, que una funció d'aquestes també ininterrompuda, una que ens comunica, doncs, les vivències i el tarannà, doncs, d'aquest gran poeta, i ens l'acosta a nosaltres. En definitiva, jo diria una gran persona i un gran personatge de Sabadell, el nostre convidat d'avui.
Doncs sí, jo diria un actor incombustible, no? Que accepta gairebé qualsevol repte, també, fer aquesta entrevista, aquesta secció. Gep Barceló, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, carai, em feu ja emocionar així d'entrada i llavors ja no sé què dir, jo.
Home, primer el que li hem de preguntar és el nom, això de Gep.
Això.
No, aviam.
Vinga.
I després comencem pel començament, no, Raquel?
De Josep, no? M'imagino.
Sí, ve de Josep, o sigui, oficialment, legalment i allò del DNI és Josep Barceló. Però Gep era un nom que inclús la meva dona em deia bastant, doncs, familiarment i tot plegat. Uh-huh. Llavors, quan va ser el moment de professionalitzar-me, teatralment parlant, vaig allò pensant, allò Josep Barceló, no sé, quedava...
Com és maco, també.
Sí, no dic que no sigui maco,
Tot i que de Joseps i ases...
N'hi han per totes les cases. Llavors vam dir, mira, saps què? Posem Gep i així, doncs, ja està. Ens diferenciem. Com que de Barceló els actors també n'hi han uns quants, vam dir Gep Barceló, és més ràpid, és més...
efectiu.
És més efectiu.
I és el nostre Gep.
Vam tirar per aquí. I, per tant, des de que em vaig professionalitzar, vaig començar... Inclús també quan em vaig professionalitzar, una de les coses que feia era molt contes infantils, Brasil i tal, i Jep Barceló, sóc el Jep, doncs era molt més, que no pas sóc el Josep, no? Vull dir que era més d'això, era més, més efectiu, en principi.
Fantàstic, no?
Doncs, feta aquesta puntualització, comencem pel principi, que ens agrada sempre descobrir els records. On vas néixer i com era el Jep de petit? Quins records tens d'infantesa?
Aviam, jo vaig néixer aquí a Sabadell i vaig començar a viure al carrer Espirall, tocant els Bombers.
Home, i tant.
Abans es deia Somalacàrregui, el carrer Somalacàrregui. General Somalacàrregui, vaja.
Somalacàrregui, que també deia.
Sí,
no?
El Somalacàrregui, oi?
Somalacàrregui.
I tocant, ben bé, tocant a la carretera, dues cases abans d'arribar a la carretera.
Que ja hi havia Cal Estruc, encara hi és, la llibreria, no?
Ah, exacte, la llibreria Estruc, just a davant, l'Estruc, i anàvem a buscar el diari, anava a comprar, doncs, tot el que eren els TVOs i totes les revistetes que podíem llegir a aquella època, no?
Neixes allà, però a casa o...?
No, vaig néixer a la Mútua, al carrer de...
El carrer allà d'on hi ha l'escola Illa, on hi havia
la
maternitat.
Exacte.
A la Mútua dels Amos.
A la maternitat. Allà, vaig néixer allà. I després, doncs, bueno, la meva infantesa va passar en el carrer Somalacàrregui, tocant a la carretera, dels records bonics, bueno, bonics, allò que no, crec que no oblidaré mai, des del terrat de casa vèiem la torre dels Bombers on penjaven les mangueres. Quan venien de pagar foc, les penjaven totes, les penjaven amb una torre que tenien metàl·lica,
sí,
perquè s'escorressin, perquè abans de cargolar-les de nou per poder-les portar en el camión, les feien escórrer. I això a mi em cridava molt l'atenció, o sigui, quan...
Ah, clar, devia ser perquè, esclar, si es cargolaven així,
si es mullades,
es feien molt bé.
O devien ocupar, devien fer més...
Igual és allò com se deien, es feien,
sí,
petites.
Es feien petites, no? I recordo això, o sigui, que quan a part de la, del tot
de la
que
sirena,
les sirenes,
no?
I tot això, que clar, que vaig viure constantment envoltat de les sirenes dels Bombers, però un dels records bonics era aquest. Des del terrat veia això, veia el bomber allà dalt a la d'això, que anaven posant amb unes corrioles i anaven penjant totes les mangueres perquè s'escorressin, no? I és clar, això em feia molta gràcia.
Home, i els Bombers sempre han tingut aquesta connotació...
Sempre tenen, sí,
de...
amb els nens.
Sí,
oi?
És veritat. Sí.
No has volgut ser mai bomber?
No va despertar la vocació?
No vaig despertar la vocació. Jo era molt tímid, de petit era molt tímid. Era
fill únic o...?
Era fill únic, sí. Vaig ser fill únic. La meva mare, després de mi, no va poder tenir més fills. I ara grans, també, els meus pares eren es van casar bastant grans per l'època, eh? I bueno, sempre havia sigut fill únic, llavors suposo que, aviam, no sé si era el típic fill únic o no, sobreprotegit o no, però el que sí que era, doncs, era bastant tímid i bastant quietó, o sigui, me'n recordo que la meva mare, quan vaig començar una mica allò a sortir pel meu compte, estava superil·lusionada, perquè la meva mare era molt sortidora, era una senyora d'aquelles que havia anat a fer viatges, inclús de soltera, cosa bastant inaudita a l'època.
I tant,
anar-se'n fins a Galícia, per exemple, amb unes amigues amb tren i coses d'aquest tipus, no? I ella estava molt contenta quan vaig començar a sortir allò amb alguna colleta d'amics i tot això, perquè deia, bueno, menys mal, no? Perquè aquest divendres, aquest, aviam si no sortirà mai de casa.
No sortirà mai més de casa, no? Protegit a la bombolla.
Allà al terrat mirant, escoltant mirant els Bombers.
No? I Jep, quins records guardes també de jugar, no? Al carrer, no
encara
sé si jugaves molt.
Sí, encara al carrer no jugàvem massa. Tinc els records de sí, per exemple, els Sant Joans al carrer, això sí, que
la feia verbena,
allò, sí. La rebella, la verbena de Sant Joan, sí, que sortien sí. Tots els veïns amb els nens a tirar pedres fogueres, aquella època encara es permetia
i tant.
Aquella pedra foguera.
I les bombetes,
i tot això.
Les piules, els trons...
Exacte, doncs tot això sí. I llavors el record de jugar, doncs, bueno, a casa d'altres amics del veïnat, allò que es feia bastant típicament abans, doncs, que anaves a jugar a casa del nen del costat, o el nen del davant, i...
És que aquella zona entre els Bombers, el carrer, també el carrer Fondo, el carrer Sant Cugat, clar, que ja estava, ja hi havia llambordes, era una zona que relativament eren... De seguida es van asfaltar els carrers.
No era carrer...
Però era una zona bastant potent, perquè tenia els catalans,
la Mata... Vull dir, hi havia tot... tota una sèrie de...
I el col·le? Quin col·le vas anar, això?
De petit em van, vaig anar al Sant Gregori. El sí. que passa que no sé què va passar exactament, és un misteri que no hi he aclarit a la meva vida.
Ah, mira, això, veus, hem de fer aquí una obra de teatre. Una obra de teatre, veiem, el misteri de Sant Gregori.
Vaig fer la comunió allà i després em van treure de Sant Gregori. No sé ben bé per què, o sigui, no m'ho van acabar d'explicar mai perquè què carai havia passat. No sé si també perquè van treure els meus cosins també hi anaven. La meva mare i la meva tieta eren allò molt, molt germanes, i allò típic que potser doncs, una va decidir doncs, treure els nens i l'altra la va seguir, no ho sé. Total que vaig canviar radicalment, perquè de Sant Gregori, que era un col·legi aquella època mixta,
clar, sí, és veritat,
amb una educació
sí.
una mica
avançada,
vaig agafar i em van situar, perquè clar, no hi vaig anar ja pas jo,
perquè no vas triar-ho,
no vaig triar, i vaig anar al Cor de Maria.
Home,
quin canvi més radical.
Canvi radicalíssim.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I com ho recordes, aquest canvi?
Tinc un record, és que tinc bastants records difusos. O sigui, hi ha coses que me'n recordo doncs, de companys de l'antic Sant Gregori, que érem amics i que anàvem a jugar, i que inclús, un cop canviat de col·le, encara continuaven anant a jugar a casa d'aquests amics. I, en canvi, tampoc no sé dir-te massa
algun com profe, vaig rebre... alguna assignatura que t'agradés o no tampoc
no tens aviam, he sigut un mal estudiant tota la vida, també s'ha de dir. No sé, perquè llavors quan intento estudiar un paper me'n recordo, però...
Clar, perquè,
clar, perquè has de tenir molt bona memòria, exacte. Jo sempre clar, ho penso.
Això és una de les coses que dius, ostres, sí. És curiós, no?
Sí, sí, el que passa que com a estudiant era bastant mediocre, per no dir dolentot. Vull dir, per què no?
No, bueno. I no. Anaves caminant, anaves a peu o t'acompanyaven? Perquè des del,
suposo
des
que primer m'acompanyaven, no en tinc massa record.
Des del fumar la carregui, no?
Sí, tinc record de quan ja vam començar a anar sols a escola, que llavors anàvem amb un company que fins al Cor de Maria, que a més és un company que, bueno, que ens hem relacionat tota la vida, perquè després també hem coincidit en el teatre, el Joan Vives, i anàvem junts. Ell vivia al carrer Montserrat, jo vivia al carrer Somalacàrregui, i tiràvem amunt fins al Cor de Maria, i, bueno, i ens preguntàvem la lliçó abans de que ens la preguntés el mestre, i així ens anàvem pensant una mica.
Feia temps que no sentia dir la paraula lliçó. I he après la lliçó.
És veritat.
La lliçó.
Això es deia...
Home, també és una obra de teatre de Ionesco, la lliçó.
La lliçó, ah, mira.
Sí, sí, I de petit t'agradava el teatre?
No.
Exacte. No.
És curiós, això, no.
No, t'haig de dir que no. No sé si havia anat a veure els Pastorets o no amb els pares, no me'n recordo.
Els pares,
o
sigui, no t'hi portaven, perquè els
no
pares...
No tinc record. Aviam, amb el meu pare sí que tinc el record de les primeres... Ja una mica més d'adolescent, devia tenir... No sé si 13 o 14 anys, el meu pare sí que va tenir interès en que anéssim a veure, vam anar a veure Palestra, aquella època feia, portava teatre els estius a la plaça del Vallès. I portava grups bastant potents. Va portar els Comediants, al començament, amb el pim-pam-pum, i me'n recordo que el pare em va portar, bueno, va comprar entrades per anar a veure amb ells el pim-pam-pum dels Comediants. I després vam anar a veure un espectacle d'una companyia que des d'aquell moment em va... flipar, i potser aquí va començar una mica el meu...
La Guspira, no? La Guspira.
Que era una companyia de teatre de Madrid, que la va portar a Palestra, també, que es deia Taba, no?
Hombre!
I que, Taba, van no. fer, que van sí, fer el... Los últimos años de soledad de Robinson Crusoe, a la plaça del Vallès. Que era una...
Mira com se'n recorda d'això.
Com se'n recorda, espectacle
em va deixar flipat, però flipat. Perquè feien com números de circ, era una cosa, una mena de barreja. Vaig pensar, hòstia, però que fort, que bèstia, no? Que maco, això. De tota manera, encara no m'agradava del tot el teatre, eh? Perquè, o sigui, encara no havia entrat ni a la faràndula, o sigui, jo no havia fet teatre encara.
O sigui, no anaves així de petit, no, els pares, no. I els pares tampoc eren de teatre, no,
no
estaven relacionats.
No, al meu pare li agradava molt la música, anàvem a escoltar concerts, i ell, doncs, bueno, alguna òpera i tot plegat, però no em havia portat, i a mi, per exemple, a veure una òpera no em havia portat el meu pare, això que a ell li agradava molt,
agradava
i
molt.
No em havia portat.
I si diguéssim, el salt ja cap al teatre, no? Com és?
Sí,
com és,
bueno, el salt cap al teatre va ser per casualitat també, com tota aquesta vida, a través d'uns doncs, companys del Cor de Maria. El Cor de Maria, aquella època hi havia el Jordi Voltes, que era, aquella època encara era capellà dels claretians i era profe del Cor de Maria. I el Jordi era molt teatrero i li estava a la Joventut de la Faràndula. Llavors, entre el Cor de Maria i em sembla que era les Escolàpies, muntava obres de teatre amb nens. Llavors agafava i molts nens de la meva classe participaven en aquestes obres.
I llavors ja van agafar el Jep i...
No, a mi no em va agafar el Jordi Voltes.
Ostres! Ah, no, no,
no. No, no, no. A mi em van agafar els companys i em van dir, escolta, per què no vens? Per què no ve? Perquè érem molt amics amb tota una colla i tal. Hi havia una colla que tenien un grup de música que es deien Els Trons, hi havia Els Focs de la Faràndula, i després hi havia un grup de més petitets que es deien Els Trons, que hi havia el Carles Castellví, pobre, que es va morir, un gran amic. I hi havia el Toni Domènech, que venia amb Micole, i aquest, amb el Toni érem molt amics, i el Toni, una de les coses, va dir, escolta, per què no vens a la Faràndula? I tal, per què no vens amb Els Trons? I jo deia, però és que jo no toco res, tio.
Trons i les
pedres
fogueres.
Soc molt dolent cantant. Bueno, doncs, vine a portar, ajuda'ns amb els instruments i amb els volums i amb tota la part tècnica i tal. I vaig començar a fer això. I jo deia no, i jo, clar, quan vaig entrar em van fer el carnet de la Faràndula per poder entrar al local i tal, i vaig pensar, bueno, i clar, va arribar Nadal i em van dir, bueno, has de fer els pastorets, i dic, hòstia, mano,
home,
els pastorets,
ja és...
clar, ja em tens a mi allà amb un pal, jo més vergonyós que jo que sé, allà, així
Déu-n'hi-do, no?
Fent de pastor.
Quins inicis i fins on has arribat, clar, si fas balanç mirant enrere, sí. no quina sensació et queda?
Home, és bastant bèstia, és un dragon cant, realment, perquè, clar, realment ja et dic jo, en principi, en aquell moment no hagués dit mai que inclús em dedicaria professionalment al teatre. En canvi, mica en mica, entre aquestes primeres llavors que hi van haver i que llavors, a partir d'allà, també en relació amb altres companys que havíem anat fent, vam començar a fer altres coses.
Sí.
Vam començar inclús a fer classes d'expressió corporal, que en aquella època encara
no s'acostumava a fer.
Però amb el Tomàs Vila, que també es va morir,
també
ara fa poc,
sí.
El Tomàs, que ja en aquella època ja despuntava una mica amb tot el seu... que llavors va ser un gran clown i tal.
Amb
aquest vam començar a fer classes d'expressió corporal i tal. Llavors, a partir d'aquí, amb alguns altres companys, vam començar ja a intentar investigar una mica més amb el tema teatral i tot plegat, i ens va començar a picar una mica el cuquillo, no? I mica en mica anaves agafant tot una mica més... Tenies ganes de més,
d'alimentar aquell cuquet que de vegades feia més gran, m'imagino.
Cada vegada es feia més gran.
I escolta, sí. Et vull posar un so... I vull que em diguis què és el que sents quan escoltes aquest so.
Terceres.
Els nervis en aquell moment.
Allò que dius, ara sí que ja no podem fer-hi res.
Ja no hi ha marxa enrere.
Hem de fer un pas i tirar endavant. Això, els tres timbres del teatre, que bueno, ara ja en alguns llocs ja no hi són.
Ja no sonen, encara?
Hi ha alguns llocs que per megafonia et diuen doncs, que va començar...
Que desconnectis el mòbil.
Desconnecteu el mòbil, no?
Sí, bueno, de vegades no te'n recordes, però també passa.
També passa,
sí?
No?
Sí, passa,
passat,
no?
Un dia amb Maragall, que és una cosa molt petita i que jo tinc el
vestuari
a tocar, sí. I va haver un dia que vaig començar a sentir un mòbil i vaig pensar, collons, ells som tu. Un espectador que no ha parat el mòbil al cap d'una estona, dic, hòstia, si és el meu. Sonava allà on em canvio i dic, hòstia, no l'he pagat. Dic, ara espero que no torni a trucar o que no m'enviï missatge.
Sí, que podria passar. Clar, no van trucar més, no? Afortunadament.
Què passa?
Clar, perquè m'imagino que anècdotes del de l'escenari moltíssimes, no?
Sí.
Alguna que puguis explicar?
Bueno, n'hi ha que no es poden explicar.
Home, aquestes, explicar la que no es pot explicar.
No, home, n'hi ha moltes. Per exemple, n'hi va haver un cop amb els pastorets I va haver una època que vam, quan encara el teatre era, no sé si era mig nostre o no, del tot, el terra era de fusta i el Carles Tricuera feia forats en el terra, posava cargues explosives de pólvora i llavors... tots els pastorets eren foc i color, per entendre'ns.
Però aquell dia gairebé destrucció.
De tot arreu, perquè a més eren cargues de pólvora i tal, vull dir, aquella època que no estava ni fugat res. Llavors això ho disparava tot des d'una parellet, d'això i tal. I el Satanàs, jo feia de Lucifer i el Satanàs era el Ramon Vidal, i ens tiràvem foc, representa. O sigui, amb la mà, xap, senyalàvem i li llançàvem i a davant seu explotava un foc. I llavors ell m'ho feia a mi. Total, que llença ell el primer i li explota davant d'ell en comptes de davant meu, es van equivocar.
Ostres.
Llavors llenço jo el segon i m'explota a davant meu en comptes de davant seu. Ells pensava, avui no anem bé. I el tercer, que em tornava ell a llençar un altre foc, que em tornava a petar, llença i sentim un crit perquè l'Anna Vidal, la que ara és presidenta, se li van sucarrimar els leotardos.
Hombre! Ostres, tu, per quedar encesa, eh?
Per quedar encesa, vull dir que...
Memorable, memorable.
Lo perillós que era.
Imagina't.
I els pastorets han estat sempre una escola, no?
Sí, ha estat una gran escola. Ha estat
els pastorets
una gran escola,
sempre han estat...
Una gran escola perquè, bueno, és el que dèiem quan he dit al començament, vull dir que jo, quan vaig començar a fer teatre, vaig començar amb els pastorets, o sigui, les primeres trepitjades d'escenari eren realment aguantant un bastó, fent de pastor. Llavors, a partir d'aquí, començaves a progressar, doncs, mica en mica, i anaves veient com actuaven els altres, aprenies molt, si t'hi fixaves i et posaves interès, i, per altra part, doncs, també et donava l'oportunitat en aquella època de fer una obra més vegades, perquè normalment les obres es representaven una vegada i para de comptar.
Gairebé efímeres, no?
Si tenies la sort de poder anar a fer gira o anar a fer bolos, que llavors es va intentar potenciar molt això, això anava molt bé, però aquella època costava una mica. No?
I Pastorets ja començava tota la temporada de Nadal.
Exacte, feia 6 o 7 representacions o 8, però bueno, com a mínim doncs et donava una mica... Era
home,
molt gratificant.
I la faràndula amb el gran Virgili també fent de Satanàs.
Satanàs, sí.
Amb aquesta boca tan gran, no? Vaja, que els Pastorets és un gran record i una escola, no?
És un gran record, sí, sí. També tinc un record també i una anècdota dels Pastorets que vam canviar els vestuaris quan, me'n recordo, quan fèiem... em sembla que no sé si va ser un dels meus primers Satanàs que vaig fer, i van canviar els vestuaris, ens van posar unes capes de setí dobles i anàvem descalços, anàvem amb mitjons. Jo feia el Satanàs, el Lucifer el feia l'August Duc, un company meu també, i vam decidir allò que saltaven al públic al final de l'acte, que perseguien el Lluquet i el Rovelló pel públic, vam decidir que el saltar ho faríem molt espectacular. Érem, clar, érem molt joves, massa joves. I vam saltar i vam obrir les capes de setí, ens van fer contrapès enrere i vam picar de talons. Jo no havia vist mai tantes estrelles com aquell dia i no recordo haver pujat la platea de la faràndula amb un dolor tal als talons i continuar la funció amb un mal tots dos.
Déu-n'hi-do,
i l'endemà tots dos estàvem a l'Aliança allà fent cua a urgències amb els talons al l'aire.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Jep, t'hem demanat que, doncs això, no? Posar banda sonora aquesta entrevista. Amb quina cançó vols començar?
Bueno, comencem amb la del Cisa, va, si la teniu.
Perquè l'has triada, sí, la clau del foc.
La clau del foc, exacte. La clau del foc és una cançó del Cisa, de la nit de Sant Joan, i també és una de les obres que em va impactar. De fet, ja em havia impactat abans en Taviana, de Degoll de Gom, i aquesta em va impactar moltíssim. I és una cançó que sempre, moltes vegades em ve al cap, no sé per què. La clau del foc. És una cançó que la trobo molt... No sé...
Que t'acompanya, no? Que en molts moments...
M'ha acompanyat en molts moments i en molts moments
de
la meva vida que em ve aquesta cançó al cap. Em ve aquesta cançó. Sí,
doncs sí. Aquesta cançó és per als nostres oients.
Com un murmuri del que aquí es viu, però si et pensessis que el món és rodó, que l'aigua mulla i el sol fa escalfor. Aquests moments no haguessin existit. Si és cert o no, mai no ho sabria dir. Quan els desitjos es tornen reals i l'increïble és allò tan normal. Adéu et dic.
I, Jep, a mi m'agradaria que ens expliquessis com gaudeixes més, fent papers de dolent o de bo?
Uf, no ho sé. Home, tots els papers són agraïts, eh? Vull dir, no tinc una preferència. Aviam, per exemple, el Satanàs dels Pastorets és molt potent, no? Vull dir, és un personatge molt entranyable. Però...
Les forces infernals, no?
Sí, exacte.
Te'n recordes d'algun... Per aquí, les forces infernals. Bé, perquè tot això amb el Cisa, també amb el foc, es veu que això del foc li agrada, eh?
Sí, sí,
perquè amb el Cisa...
Abans he parlat del
foc,
els bombers.
Aviam, veig, això del foc.
El veig aquí, de la foc. Sí,
que bo, que bo.
O sigui, els papers dolents, sí, això que deia
sí,
la Raquel.
Aviam, sí, per un cantó sí, aviam, tenen un cert interès, però també els altres també tenen interès, eh? Vull dir, aviam, jo diria que quan t'enfrontes sempre a un nou personatge, el que has de fer és capbussar-te dintre aquell personatge, mm-hmm. no? I llavors, a partir d'aquí, intentar, doncs, tenir molta informació d'aquell personatge i, a partir mm-hmm. d'aquí, intentar gaudir-lo i que tu puguis arribar a transmetre el que sent aquell personatge, sigui qui sigui. Mm-hmm.
Perquè el primer personatge així professionalment, o sigui, els primers que vas cobrar, te'n recordes el primer personatge que vas fer ja
com a professional,
ja diguéssim, allò, cobrant, guanyant alguna coseta.
Aviam, una de les primeres coses que vaig fer va ser al Teatre Nacional, que vam fer un Coriolà de Shakespeare.
Això és començar...
Sí, però jo feia de ciutadà, de soldat, feia de 50.000 coses, era el mm-hmm. Nacional, la Sala Gran, dirigits pel Georges Labaudan, que és un director francès bastant important, i va muntar una escenografia d'unes menes de muntanyes amb unes autopistes i una cosa, i la gran feinada que teníem era travessar tot aquell gran escenari del Teatre Nacional corrent mm-hmm. amunt i avall, ara de soldats, ara de vilatans, i a més canviants entremig. O sigui, teníem la corredissa que es veia pel públic, dient algunes paraules, i llavors tornant enrere, per darrere, corrent, perquè llavors havies de canviar-te. I
clar, perquè havies d'anar ben ràpid,
ben
no?
Ràpid, no? Déu-n'hi-do,
la caracterització.
Perquè, la boca també és...
Vaig a primar.
La boca també és molt gran del
molt
Nacional,
gran,
no?
És molt gran.
Però, bueno, acostumat a la faràndula, que ja és...
No, però és supergran, enorme, molt enorme.
Jep, tenim una persona que et vol saludar.
Ah, molt bé.
En Carles Cano, productor del Teatre Hombre. Lliure, gran amic, no? De fet, és gairebé com un germà, perquè m'han dit que els teus fills li diuen tiet Carles.
Sí. És pràcticament és el meu germà que no he tingut.
Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
El germanet que no ha tingut, eh?
Exactament així.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Explica'ns, Carles, alguna anècdota també compartida amb el Jep, no?, de tants anys de relació, perquè heu coincidit a la joventut de la faràndula, al Teatre del Sol...
Sí, a l'Il·lus Teatre.
A l'Il·lus.
Jo vaig conèixer el Barceló quan el Barceló tenia 20 anys i treballava a la Caixa de Sabadell.
Ah.
Que de la vessant professional que s'ha guanyat les garrofes fins que no ha sigut actor professional no n'hem parlat gaire, però ell treballava a la Caixa de Sabadell, tenia 20 anys, jo vaig anar a obrir una llibreta, en tenia 13.
Boníssim.
Bon.
Imagina't, i allà vaig conèixer el Josep Barceló. Ell no se'n
recorda. Jo no el coneixia,
jo no el
coneixia.
Mai. Però jo tinc la llibreta amb la firma del Josep Barceló que me la va obrir ell. I llavors vaig al cap d'un parell d'anys vaig entrar a la faràndula mm-hmm. i llavors ja tota la vida ha estat el meu referent, eh? Ha estat el
bueno, no sé qui és el referent d'aquí, eh?
Bueno.
Que ja no, ja no treballa a la Caixa, ja no et podrà...
Ja no, ja malauradament.
Regalar una hipoteca o...
No, això també ho vam fer, també ho vam fer, això.
Ja, també la vam passar, aquesta etapa, i també ja la tenim tancada.
Tancada i celebrada.
I Carles, que és el que destacaries, també, no? De,
exacte, l'anècdota, l'anècdota, sí.
D'actuar, d'en Jep.
No, la manera d'actuar d'en Jep, el principal és la veritat, és aquesta cosa que té, que es posa dintre la pell del personatge i ho transmet des del personatge. No és el Jep, és el personatge, i ho fa des d'una veritat absoluta, que jo penso que això és el millor que pot tenir un actor, i el Josep ho té. Vull dir que... Jo, si li vull copiar alguna cosa, quan em preparo un personatge, penso, com ho faria el Barceló? Com s'hi posaria aquí? I a partir d'aquí tirem endavant. Sí, sí.
Doncs, Josep, l'hauràs de convidar a sopar, eh? O a dinar.
Sí, ja l'ha convidat moltes vegades.
Ell sempre diu això, però jo també haig de dir que quan jo ja sé que hi ha el Carles que recita o que diu alguna cosa i tal, sempre penso, hòstia, que ho diu bé el punyetero, i penso com s'ho fa, i llavors resulta que ell diu que em copia a mi, penso que malament, aquí estem en un bucle, que no.
Doncs ens sortirem.
Doncs, Carles, et deixem perquè hem d'anar avançant, però moltíssimes gràcies per
moltíssimes
participar.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt, molt forta, Barça.
Un petó, guapo.
Un petó.
Gràcies.
Adéu. És bonic, no?, també, doncs, això, sí. Compartir, doncs, vivències,
sí,
gent, no?
Sí, i tant. No, i amb exemple, amb el Carles hem compartit moltíssimes, moltíssimes experiències amb a Faràndula, el Teatre del Sol, a Milús, i, bueno, i a la vida, vull dir, perquè, a més, sempre hi ha hagut molt, molt bona relació i és un gran amic i un gran company, sí, sí.
La Caixa, no?, amb aquella, és la Caixa d'Estalvis.
Caixa d'Estalvis, vaig entrar també igual que al teatre, sí. Vaig entrar als 15 anys de Botones.
Bueno, tal com era, no?
Tal com era jo, amb el traje gris i la CA aquí, Caja de Ahorros, aquí a la solapa. I vaig entrar amb 15 anys, vull dir, vaig deixar els estudis a mig curs del Cor de Maria i me'n vaig anar cap a la Caixa. Paral·lelament de que quan entrava a la Faràndula gairebé. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig anar fent a la Caixa, vaig anar...
No. Les llibretes aquelles que eren de color verd.
De color verd.
No? De color verd. No?
Primer s'obrien així, després s'obrien ja... Primer eren verticaletes, jo encara vaig entrar quan eren verticaletes i primetes, que quasi com un mòbil d'ara.
I havies d'anar a la finestreta.
Sí,
no?
Havies d'anar a la finestreta.
I t'agradava la feina?
Sí, aviam, no m'havia desagradat. Aviam, quan era Botones era molt divertit, perquè aquella època, a més,
anaves a buscar cafès o...
Sí, també, l'entrepà anava aquí al carrer, aquí al... Hòstia, no me'n recordo com s'ha... A la Llar.
Sí.
Us en recordeu, aquí hi havia un bar que es deia La Llar, aquí petitet, aquí a la vora de l'Ajuntament, al carrer... Hòstia...
El carrer, sí, espera't, no, com si...
Bueno, és igual.
Sí, allà...
Anava a buscar un entrepà de truita pel jefe, tot i que estava prohibit sortir a buscar entrepans, però pel jefe, que el director era el director, i jo, pam-pam, a buscar l'entrepà de truita, calentó, pel d'això. I després, una cosa que era molt bonica era que la gent venia amb les guardioles, no recordeu? Aquelles guardioles que anaven amb clau.
Amb clau de color gris,
amb clau, no? Aquelles guardioles que anaven amb una nanseta i tot això, i jo era l'encarregat de buidar les guardioles i comptar-les, i això m'agradava molt. Feia piletes de monedes.
Que fort, clar.
Per comptar-les i llavors les embolicava. Clar, tenia una gran pràctica amb embolicar monedes. Vaig agafar una pràctica brutal.
De les tres allà, no?
Cartutxos de monedes.
Cartutxos de monedes.
I els calendaris, no?, que es donaven per Nadal. Els calendaris
i d'aquelles èpoques que es donaven per Sant Jordi hi havia llibres. I discs per Nadal donaven discs. Vull dir que, bueno, una feinada increïble.
Home, i s'ha també de reconèixer la gran feina que va fer la Caixa de Sabadell amb la biblioteca, per exemple.
No, i tant, tot el que és l'obra social, jo crec que és important. Aviam, és una pena que s'ho hagin carregat, diguem-ho així de clar, perquè entre els polítics i els banquers s'ho carreguen tot aquest país, i ara faig una mica surt la meva part crítica, no? Però és una pena, perquè realment el que era l'obra social jo crec que era molt important.
Molt important.
I la prova és que, bueno, ja ho veieu, vull dir que hi ha moltes coses que abans es feien a través de les fundacions fundacions, tant
sí,
dels
les
bancs
fundacions,
com
els patrocinis que feien, ja no sí, sí.
Ja no es poden fer. No es poden fer. Però, bueno, això és, mira, és història. Mm-hmm. I a la Caixa, doncs, mira, vaig anar fent, fins que vaig decidir que havia de...
Decidir, no?, entre...
Plegar.
Una, clar,
bueno,
una
plegar,
professió
havia
o l'altra.
Havia d'agafar-me un reset. I ho vaig fer...
Què et va dir la gent quan vas dir, sí, deixo de treballar a la Perquè, Caixa, clar, me'n vaig a fer d'actor?
Hi va haver de tot. Hi va haver gent que em va felicitar molt, hi va haver gent que es va quedar una mica parada, però potser la majoria els hi ho va rebre molt positivament.
Molt positivament.
No? I el temps t'ha donat la raó, evidentment.
Sí, perquè, a més, clar, jo penso que quan vaig decidir això, soc una mica tardà fent les coses, però ho vaig decidir pràcticament, devia ser els 40, aproximadament.
Déu-n'hi-do, eh?
Portava 25 anys treballant a la Caixa.
O sigui, Déu-n'hi-do,
amb la perspectiva de que me'n quedaven 25, o sigui, em quedava
tot... Has posat
tot...
una cara que els oients no et poden veure, no. Però sí, sí, jo sí, crec sí, que has recordat aquell moment sí. de... No diu, puc més, ja porto 40.
Clar, diu, me'n queden...
Tinc 40
o sigui,
anys,
em queda... Tot el que he fet fent... I, a més, sense perspectives, perquè fins aquell moment encara havia anat fent, havia anat progressant dintre de l'entitat.
Ja no portaves l'entrepà al jefe?
No, havia arribat a gestor de banca
arribat,
privada.
Imagina't.
Havia arribat a ser director d'oficina i gestor de banca privada.
Déu-n'hi-do,
però pels
bé.
Meus estudis, perquè jo no tinc cap carrera universitària, perquè vaig deixar els estudis penjats, evidentment no podia progressar més dintre de l'entitat, perquè necessitaven estudis. Llavors pensava, hosti, et queden 25 anys fent exactament el mateix que estàs fent ara. I allò que dius, jo no sé si ho aguantaré tants anys.
Quan bueno, puc ser clar, actor, no?, i clar, viure mil vides.
I, bueno, i sortir a respirar, no?, i a veure els arbres, no?
Cada dia,
recordo
no?
Recordo que diferent. Quan ho vaig deixar, una de les experiències importants va ser un dia baixant per la Rambla de Catalunya, de Barcelona.
De Barcelona.
Baixant, i dir, hosti, que és maco, no m'hi havia fixat mai, no?, els arbres i tot això, perquè sempre baixaves com esbarat perquè havies de treballar i tal.
Home, és una decisió
important. Que fort,
important,
perquè, sí. O sigui, t'he vist amb aquesta imatge, amb aquesta descripció que has fet, realment, clar, és, com et pot canviar la vida.
Com et pot canviar la vida, no? En
aquell moment moltes que dius, hores a la feina.
Surts, no?, i dius, ara avui respiro i veig els arbres, veig els ocells, ho veig tot, no?
I és una decisió valenta, també, perquè d'alguna manera, bueno, esclar, eren unes feines a la Caixa i el banc, era una feina segura,
sí,
vull dir,
sí,
que és
sí,
una
sí.
de les coses, vull dir que és una decisió important que sí, vas
sí,
prendre,
sí,
no?
Sí,
però, clar, gràcies al teatre també t'has casat moltes vegades a la vida, no?
També, sí, tant i tant.
Doncs gràcies al teatre t'has casat moltes vegades a la vida i ara, doncs, precisament tenim una persona que et coneix molt i que et vol dir una cosa.
Bien. Hola, bon dia, sóc la Montse Vidal, companya d'escenaris del Josep Barceló, del JEP, i per mi és un honor poder participar en aquest homenatge radiofònic que li feu i que és ben merescut. Res, el Josep i jo fa molts, molts anys que ens coneixem. Jo el considero un bon amic. Vam començar a la faràndula. De fet, ell va ser el meu professor de teatre els primers anys de taller de teatre infantil, del qual jo vaig ser alumna. Ell va ser un dels meus monitors. Per tant, part del que jo sé, suposo que ho he après d'ell, no? Allà ja vam començar a fer com de parella artística, perquè jo no sé si ell ho recorda, però jo vaig interpretar un Lucifer dels Pastorets, era una de les primeres dones, si no la única, o si no la primera, perdó, que vaig fer de Lucifer, i el meu Satanàs era ell. Per tant, aquí ja va començar la nostra trajectòria junts. I em sembla que la primera vegada que vam fer de parella artística a l'escenari així més romàntica va ser amb El criat de dos amos, de Goldoni, dirigit pel Jordi Fiter. I, bueno, i després doncs, vam coincidir en una època molt intensa, teatralment parlant, al Teatre del Sol, al principi dels anys 90, i a tots dos ens va tocar fer de parella artística en moltes de les obres, sobretot de Shakespeare, i tant en L'amanciment de l'Arpia com en el Molt soroll per no res. Després vam fer el Segarra al Cafè de la Marina. Bueno, érem la parella de la funció. I amb l'Anna Fiter sempre riem, perquè, bueno, aquella època que, a més, jo em vaig casar, l'any 93, quasi que em havia casat més vegades amb el Josep Barceló que amb el meu marit, no? I em va semblar que en el meu casament el Josep havia de ser-hi perquè havia de tenir els meus dos marits, no? El de l'escenari i el de la vida real en aquest dia de festa. I sempre ens fa gràcia això. Bueno, compartir escenari amb el Josep és un plaer, perquè és una persona que dalt de l'escenari t'aporta un feedback i et dona unes rèpliques i unes respostes que t'ajuden a créixer. I a més ens ho passem molt bé junts quan fem coses, no? Després la vida ens ha portat a fer projectes teatrals diferents, però bueno, tenim l'honor i l'orgull tots dos de formar part de la companyia del Jordi Fité d'Ilus Teatre, i també hem coincidit moltíssimes vegades en els cabarets literaris que fem per Nadal, i bueno, i espero que per molts anys. Per tant, endavant, Josep, i ojalà ens puguem compartir escena durant molt més temps.
I que us torneu a casar, no? En alguna de les obres que us queden per fer.
Home, ja seria,
que bonic, no?
Bigàmia,
també,
bigàmia.
Quin lligam.
En el meu cas ja seria gairebé un casament d'un jubilat, ja.
Mai és tard.
Mai és tard, mai és tard.
Mai és tard.
Sí.
Però m'ha fet molta gràcia,
molts
això que
casoris,
explicava,
eh?
Fins i tot, clar, sí. Per això el dia del seu casament havies
sí,
de ser-hi present,
ser,
no?
Sí, sí, vam riure molt, i aquesta anècdota sempre me'n recordo que l'explicam, perquè és clar, és això, no? I la veritat és que hem coincidit moltíssim amb moltíssims espectacles, i la veritat és que també treballar al seu costat és un gran plaer, perquè també t'aporta molt, et dona molt quan està dalt de l'escenari la Montse, i ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat molt. Uh-huh. Sí.
Clar, has fet teatre, has fet cabaret, que ara en parlàvem, no?
Sí. Més
a Ilus Teatre, sí. Just fa també 25 anys, no?
Sí, 25 anys, sí.
Felicitats a tot l'equipat.
Sí.
Clar, on et sents més còmode? També has fet televisió, també has fet...
Cinema.
Concerts,
cinema... Aviam, per mi, el que realment m'agrada més és el teatre. O sigui, he tocat totes les tecles, perquè he tocat inclús... Vaig fer inclús figuracions al Liceu, i actuar al Liceu és impressionant. O sigui, mirar aquell escenari des de... Mirar tota la platea des de l'escenari és brutal. I l'època que em vaig professionalitzar, vaig arribar a fer això inclús, no? Vull dir, feia unes petites figuracions, uns petits papers que de vegades no tenen ni text, perquè tot és cantat i tu necessites, sí, necessiten actors, i feia això. El que m'agrada més és el teatre. Teatre de text, si pot ser, més que qualsevol altre tipus de teatre. Soc bastant d'anar sobre un guió molt concret i no tenir-ho tot molt ben apamat.
O sigui, trepitjar això, jo recordo això algun cop també passant per allà, passant per algun escenari, només jo he passat així... la fusta aquella, que surt la polseta aquella, no?, quan trepitges les... Això, no sé com se diu, ara no em surt la paraula, o trepitges la fusta,
sí,
de molts escenaris,
sí,
que se sent aquell crec, no?,
aquell
sí, crec, no?, aquella,
sí, sí,
cosa.
Sí, home, de fet, ara cada vegada, és clar, que també són més... Més, abans era més autèntic, eh? Vull dir...
No, jo t'ho deia...
Ja no són la mateixa fusta, no?
No, jo t'ho deia amb el sentit de quina sensació se sent, no? O la que estàs en un escenari,
sí,
tant quan comences, quan ara que ja ets un,
sí,
un actor consolidat, no?, d'alguna manera... Què se sent quan surts? El primer, quan surts allà i veus...
Aviam, jo sempre sento el mateix, o sigui, d'entrada és... hi ha uns segons que no saps què hauries de fer, si sortir o no sortir. Perquè, diu, és...
Me'n vaig.
Sí, és...
T'agafa el cangueli.
El moment aquell és brutal, no? És una pujada d'adrenalina molt bèstia. Molt bèstia. Molt bèstia, perquè, esclar, tens tota una sèrie de gent que està pendent de tu.
I es veu, tu la veus, la gent, o...
Oh, sí.
O mires així,
bueno,
a l'infinit?
Va,
no, però vull dir, mires a l'infinit o...
O als espectadors,
per exemple,
busques complicitats o...
En Maragall tinc els espectadors amb aquesta distància que estem ara amb vosaltres, pràcticament, i tinc els seus ulls allà mateix i els veig perfectament, i a més m'hi dirigeixo, amb la qual cosa vol dir que clar, que realment...
I si algú et desaprova, allò que dius...
Clar, perquè portes...
Per exemple, fas mala mirada, veus?
Portes
algú
molts
que no...
anys, suposo que fent sí, maragall a casa. No sé si sempre és la mateixa energia o segons el públic
sí.
canvia.
No, jo diria que sempre és la mateixa energia. La pots variar en funció del tipus de públic. Per exemple, si fas un escolar o si fas una funció, doncs, per, jo què sé, per un grup de jubilats, per entendre'ns. El grup de jubilats, òbviament, estarà molt més atent, perquè li interessarà molt tot el que els expliquis de Maragall i tal. Els estudiants, depèn del curs i depèn de com els hagin motivat o preparat abans, pot ser que potser passin una mica de tu. Llavors, aviam, hi ha estratègies, vull dir, tens maneres de poder intentar... I, a més, com que ho veus i ho notes, i saps, a més, qui t'està seguint i qui no t'està seguint, llavors, doncs, pots agafar i pots dir, pues, molt bé, doncs ara tu no m'estàs seguint, doncs espera't que ara et vaig a, entre cometes, putejar. Per què? Doncs perquè ara no et trauré els ulls de sobre, estaré una bona estona mirant-te fixament els ulls i t'aguantaré tot el que...
Ui, tu com ens mira, com ens...
Ui, sí, és
clar, i els pot...
ens està intimidant.
Arriba un punt que potser l'intimides en aquell moment. No, no, això és... pot ser una estratègia, no? Pot ser una estratègia, o pot ser d'allò d'això i tornar amb ell una altra vegada, volguem dir, estic per tu, t'ho estic explicant a tu, més que fer-li una porcadeta, de dir, no, és que t'ho estic explicant a tu, això que t'estic explicant, vull dir que tinc interès que t'interessi, no?
M'has de seguir, m'has d'escoltar.
Aprofita l'entrada, no? Exacte. Que has pagat
fer...
i que jo estic aquí treballant per fer...
quan algun dia no tens ganes, allò que estàs per lo que sigui, allò, la professionalitat...
No. Passa per sobre.
Passa per sobre.
Sí. Però... bé, hi ha l'anècdota. Vull dir, el dia que es va morir el meu pare es va morir a les 6:15 de la tarda i teníem funció d'il·lus teatre a l'Àgora. Devia ser a les 10. Vaig tenir el temps just de fer tots els tràmits amb el metge i amb el tanatori perquè agafessin el pare i el portessin al tanatori, i em vaig trucar al Jordi i li vaig dir, escolta, ha passat això, suspenem. Dic, no suspenem, dic, tira, fem la funció. Dic, no hi ha, o sigui, ara dir la gent que no vingui i tal, dic, però ja, però tu com estàs? Dic, bueno, no ho sé, jo estic com estic. Dic, vale. Dic, a més ja era una cosa que ja en principi sabia que hauria de passar un dia o altre d'aquells, perquè ja es veia venir, portàvem uns 3-4 dies doncs, que la cosa ja anava cap aquí, i jo vaig fer funció, i era una funció còmica, a més, era cabaret d'aquests de
Jordi. Sí, aquests literaris del Jordi, sí, sí, reverent. Sí.
I vull dir, bueno, jo la vaig fer tranquil·lament.
O sigui, que això no és un tòpic ni és una pel·lícula,
no,
això és real.
No, és real. O sigui, tu, aviam...
Si això,
jo sempre dic una cosa,
quan
tu estàs a dalt de l'escenari o estàs fent teatre o fent un personatge, tu no ets tu en aquell moment, és el personatge.
Clar, clar. I escolta, parla'ns de com és Joan Maragall, no? Després d'interpretar, clar, és que no sé, ni, suposo que has perdut el compte, no? Ja, de quantes funcions has fet.
Bueno, sí, en portem a la vora de 290, han passat més de 8.000 persones, ara arrencarem la temporada... ja tenim també alguns grups ja concertats, ja tenim 3 funcions programades. A més, aquest any també han convidat el personatge a inaugurar el curs acadèmic de la Universitat de Barcelona, perquè aquest any fa 150 anys de l'edifici d'allà a la plaça Universitat, i com que el Joan Maragall advocat va cursar estudis en allà, doncs l'han convidat que hi vagi, i és clar, com que ell no hi pot anar, hi vaig jo.
Clar, perquè ja ets gairebé Joan Maragall, no sé si posar-te en la seva pell, no? En els seus articles, els seus poemes, la seva vida, què ens podries explicar?
Com era Joan Maragall?
Aviam, jo diria que era un home com qualsevol altre, el que passa que el que sí que era una persona molt sensible, molt sensible, que li encantava tot el tema de la natura, de les muntanyes, i que en el fons era un ben bé una figura molt especial, amb una sensibilitat molt, 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 molt a flor de pell, jo diria, per dir-ho d'alguna manera. Aviam, és un personatge que jo, esclar, li tinc una certa estima molt important, vull dir, vam entrar allà per uns quants dies i uns quants mesos, i de moment ens hi hem quedat uns quants anys, I, a més, a dintre casa seva, esclar, fer teatre a dintre casa seva, en el menjador on ell es movia. Vull dir, això per mi és una cosa increïble i impressionant. O sigui, poder fer un personatge en el mateix lloc on ell vivia, i amb els mobles, perquè són els mateixos mobles que ell tocava en aquell moment, perquè la fusta és la mateixa, clar, és increïble, no?
És un regal d'aquells que et dona la vida, no?
És un regal.
I es desprèn, això que deies, es desprèn les vibracions dels mobles, de l'ambient, es desprèn...
Mira, jo el primer dia que vaig entrar vaig sentir un cert respecte, vull dir, allò que dius ai, 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 no? Jo diria que sí, que hi és. No, ja, no sé si, no sé si hi crec o no hi crec, però que hi ha vibracions i que hi ha coses, jo diria que sí.
L'esperit, no? L'esperit.
Jo diria que sí. Jo dic, home, dic, malament, malament del tot no ho devem fer perquè encara ens hi deixa estar, no?
Si no surt tallat, surt una psicofonia, et diu, escolta...
T'imagina, no et cau un, sí, exacte, els llums o qualsevol cosa.
Diu, escolta tu, deixa'm en pau.
Gepi, quins altres projectes tens ara?
Sí.
Aviam, aquest any continuem amb Maragall. Ara estem pendents, aviam si ja surt d'una vegada un curt que hem fet molt maco, que és un curt ambientat al segle XI d'un personatge que es diu Beloc el Ciego, que és un personatge que és sec, que l'interpreto jo, i que és un que està rodat al Cadí, allà dalt, sí, bueno, una passada.
D'invident, tu d'invident de sec. De...
Sí, del segle XI.
Ah, caram.
Amb una nena que em guia.
Quin repte, no? També, m'imagino,
sí. Per
preparar maco, doncs, aquest personatge.
També ha sigut un gran regal i estem pendents de que surti, a veure si surt ja... perquè...
Doncs ara, quan surti,
seguirem,
ho explicarem aquí,
sí,
a la ràdio, sí, també. Se'ns va acabant el temps.
En primícia, sí.
Quan marxa, l'alegria de viure, no? En els moments complicats, difícils, on trobes aquella energia, no? Que tots necessitem per dir, doncs vinga, continuem.
Aviam, normalment a casa i al teatre.
Teatre, no? El teatre és la vida, no?
Sí, en aquests moments sí, per mi sí, i a casa uh-huh. també. M'agrada molt estar a casa, tranquil, i amb mi mateix, inclús.
I per acabar, recomana'ns algú.
Exacte, quins recomanes perquè vingui a compartir l'alegria de viure?
Jo recomanaria el Jordi Fiter, perquè hem compartit moltíssim teatre, tots dos, i a més crec que és un referent teatral aquí a Sabadell. A més ara doncs, hem fet 25 anys d'Il·lus Teatre, a part de les 50.000 coses que fa el Jordi, que fa moltes altres coses, que és traductor, que pinta, bueno, que fa de tot. També una altra persona, no sé, també l'Anna Güell. L'Anna Güell,
gran actriu
sabadellenca. I una, quan jo vaig decidir professionalitzar-me, vaig fer un curs de teatre de tot un any i ella va ser una de les meves profes preferides. I també m'agradaria recomanar-la.
Doncs fantàstic. Les buscarem
i compartirem aquesta alegria de viure, que igual que els actors aquí a la ràdio també és la màgia aquesta, de que se sent una cosa especial, no? Això dels...
És
espectacular,
també és veritat. Digue'ns l'última cançó que posarem per tancar aquesta entrevista i per què l'has triada.
Home, és un grup mític meu. Des dels començaments, des de que pràcticament vaig començar, abans de que comencés amb el teatre, quasi, me'l va recomanar un bon amic de col·le, el Pep Trujillo. Em va començar a recomanar primer l'Emerson Lake and Palmer, que també m'agrada molt. És que només me n'heu deixat de triar dues.
És difícil, és difícil.
I jo tenia banda sonora pràcticament per tot el programa.
Home, per això són paraules majors, el que es
digui. Pink Floyd i aquesta Wish You Were Here, doncs...
Un himne per tancar aquesta entrevista. Gràcies. Fins la propera.
A vosaltres.
Did they get you to train? Your heroes for